L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 2:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu Emute. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a l'esport al nostre poble. Encetem a partir d'aquest moment la informació esportiva de l'Ametlla de Mar i aquest programa on transcorre la informació tots els inicis de setmana de tot el que ha succeït al llarg del cap de setmana esportiu a l'Ametlla de Mar amb la participació d'equips caleros o esportistes caleros. Avui l'encetarem parlant de la victòria per 3-0 del primer equip de la Cala davant de l'Aldeana, un fet que li permet pues allunyar-se de les posicions de descens. Tindrem ocasió de parlar del futbol base de l'Ametlla de Mar. Repassarem tots els resultats i les classificacions dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. I a la vegada també tindrem temps de començar a posar la nostra vista en la Tuna Reis Balfegó, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana amb moltes altres, moltes altres activitats esportives relacionades amb aquesta cursa. Dissabte en l'àmbit de la natació, diumenge en l'àmbit de la natació i dissabte en l'àmbit de les curses runner. Per tant, benvinguts a l'esport al nostre poble, una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Comencem el nostre programa. L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 2:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu Emute. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant. El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va guanyar per 3-0 aquest diumenge a la tarda a l'Aldeana. Els caleros havien tret un empat del camp de l'Aldea la primera volta i veien aquesta victòria com a possible, a la vegada que necessària, donada la seva posició a la classificació. Els de l'Ametlla de Mar, que no van poder guanyar ni a l'Olímpic Móra d'Ebre ni al Vilalba, amb la qual cosa han hagut d'esperar una mica més a posar tranquil·litat a la seva classificació, afrontaven aquest partit amb la necessitat imperiosa de sumar els 3 punts, amb les idees clares d'anar a pel partit sense especular. I així ho van fer, i es van avançar molt aviat en el marcador, en els primers minuts, un fet que els va permetre jugar amb certa tranquil·litat fins a aconseguir un 3-0 en el temps a l'arribar al temps de descompte. Els caleros van marxar a la caseta amb part de la feina feta i a la sortida, a la represa, després de la mitja part, després del descans, els caleros es van limitar a mantenir aquest resultat, intentar ampliar un marcador que ja no es mouria, però sobretot intentar que l'Aldeana no els posés dificultats, no es posés en el partit i no aconseguís reduir les diferències en el marcador. Així va ser, en principi, partit prou plàcid, partit prou tranquil i còmode per a l'Ametlla de Mar, que feia temps que no tenia un partit tan còmode, i tres punts importantíssims que li han servit per situar-se a la zona mitja de la classificació i posar uns quants punts més de diferència respecte a les posicions de descens directe i descens compensat. Els resultats que es van produir en aquesta 29a jornada van afavorir les opcions dels caleros a la classificació, produint-se molts empats entre rivals directes. Així, els resultats van ser els següents: el del Tebre, que lluita encara, té opcions de quedar campió de Lliga i a la vegada continua lluitant per aquesta posició de promoció d'ascens, es va imposar per 0-3 al Remolins Vitembé, un equip que ja és nou equip de la quarta catalana. La resta de resultats: Horta de Sant Joan 2, Alcanave 2, Ulldecona 2, continua lluitant l'Ulldecona per aquesta promoció, Flix 1, Olímpic Mora d'Ebre 1, La Sénia 1, Sant Jaume d'Enveja 1, Corbera d'Ebre 1, Vilalba 2, Mora la Nova Atlètic 2, el Pinell, que tot i reforçar-se va perdre 2-5 davant del Batea, tercer classificat i encara amb opcions matemàtiques tant de títol com de promoció. Camarles 6, Santa Bàrbara 0, el líder no va donar opció en un Santa Bàrbara que s'està complicant la vida i que té a només, la veritat, a 3 punts les posicions de descens. Així, per tant, la classificació està encapçalada pel Camarles, que en solitari amb 64 punts mana a la classificació i que té cada cop més a prop el campionat i també l'ascens, seguit del Deltebre, amb promoció i amb 57 punts. A partir d'aquí, Batea 54, Ulldecona 51, Corbera d'Ebre 49, Flix 47, és el pròxim rival de la Cala, La Sénia 42, Aldeana 41 punts, Horta de Sant Joan, l'Ametlla de Mar i Móra la Nova, del 9è a l'11è, 38 punts, 36 en tenen Santa Bàrbara i Alcanar i 35 l'Olímpic Móra d'Ebre. A la 15a posició, posició de descens compensat, el Sant Jaume d'Enveja amb 33 punts i en descens directe, Pinell amb 31 punts, Vilalba amb 24 i Remolins Vitembé amb 15 punts. Nosaltres hem volgut parlar amb Narcís Labòria, com sempre, sobre la jornada i també sobre el campionat. Narcís Labòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, important la victòria d'esta setmana davant de l'Aldea, no?
Sí, bueno, era una victòria necessària. Necessitàvem guanyar i necessitàvem els 3 punts, perquè la cosa estava molt apretada. I bueno, va sortir, trobo que, un bon partit. Vull dir, la primera part, les que vam tindre les vam aprofitar i després hi ha la tranquil·litat que donava aquest resultat ja, bueno, vam anar deixant passar els minuts i al final, però, bueno, els 3 punts, que és el que compta.
Com tu dies, va ser un partit en el que la Cala, la primera part, va fer la feina. Vam anar en un 3-0 cap a casa, o cap a la caseta. I a la segona part, pues, lo marcador ja no es va moure. Això va ser voluntari, és a dir, el fet de dir, bueno, pues ara anem a jugar amb el resultat este i anem a mantindre este marcador, que és el que ens convé, que és el resultat, i deixem-nos estar d'altres coses que ens puguem posar en perill el partit?
Bueno, a la mitja part vam parlar i vam dir que, bueno, el partit ens havia ficat molt de cara i que havíem de, bueno, pues, si no es jugava bé, no es jugava bé, però, bueno, el que importava era que no mos arribessin en claretat i que no mos quedessin en perill i marquessin algun gol, perquè després, bueno, quan un equip va així per detrás del marcador i marca un gol, pues, bueno, se creix i, bueno, jo trobo que defensivament vam fer-ho bastant bé, vam anar a l'atac les vegades que vam poder, sense sort, a la segona part, vull dir, no se va intentar, però vull dir, no es vam tindre, però bueno, vam aguantar, que era el que ens importava, i no deixar que ells pues, creessin el perill que ens podria crear problemes, no? I bueno, va ser així, potser la segona part no va ser una segona part més ambistosa, perquè les ocasions no van arribar gaire, però bueno, el que ens interessava anar a tindre els tres punts i això és el que ens ajuda a sortir una miqueta del pou este que estàvem.
I menys mal que bueno, anàvem 3-0, que a la primera part pues, havíem sigut clarament superiors i que era un resultat còmode, perquè bueno, en algunes de les decisions de l'àrbit pues no, és que no va agradar a ningú, no? L'àrbit és allò que no, en un moment determinat no sabies ben bé el que podia passar quan senties lo pito o aixecava la mano.
Sí, bueno, la segona part, la manera de pitar... Bueno, la primera ja va pitar algo raro, però la segona va canviar... No sé. Jo, bueno, a clar, el partit li vaig dir, que és que... Dic, m'hospitaves més faltes en contra que jo trobo que o no eren falta o eren a favor nostre. I la contestació va ser que, bueno, guanyàvem 3-0, que el que no havia de fer era pitar-ho tot. Dic, sí, home, dic, guanyàvem 3-0, però tu has de pitar el que hi ha. I, bueno, jo em vaig ficar nerviós perquè no el criteri que va aplicar no, per mi no va ser correcte, però bueno, no m'ho va perjudicar gaire tampoc i bueno, ara ja no cal pensar-hi més i esperar que la setmana que ve pues, tinguem un àrbit més no sé com dir-te-ho, més normal o que piti pues, el que realment és, perquè jo trobo que va pitar coses que no tenia que pitar, vaja, era que era parat.
Una jornada amb molts d'empats, fet que, bueno, que d'alguna manera també pues, mos afavorit ja la classificació, mos han posat a la desena posició amb 38 punts, però que tot i esta victòria pues, veiem que encara queda, que hi ha feina per fer, que no serà fàcil, no?
Sí, ara bueno, pues, estem l'1 de 6, però clar, tenim molta gent a prop, vull dir, esta setmana tenim un partit d'un desplaçament bastant complicat al Camp del Flix, i, bueno, clar, si allí no sumes, pues, els detalls que te poden tornar a agafar, però, bueno, nosaltres vam fer la nostra feina i ara vam pensar ja en la setmana que ve a veure com m'ho surt el partit i aviam si podem veure alguna cosa, que sempre és un camp molt complicat aquell.
Trobes a faltar els punts que es van escapar aquí a casa en l'Omora d'Ebre i al Camp del Vilalba? Home, clar, perquè ara sumant ens donarien 42 punts, que se suposa que són una mica els que marquen la ratlla d'una tranquil·litat mínima de cara al final de temporada.
Bueno, quan t'escapen punts, si te pares a pensar, sempre els trobes a faltar, no? Vull dir, ara això ja està passat, no podem pensar-hi perquè, bueno, no, ja no s'hi dan, però clar, si arribes just a final de temporada, sempre pots pensar el partit en aquell que el tenia i al final ho vam perdre, ho vam empatar i en aquells dos punts ara mos fan falta, però bueno, sí, sempre es troben a faltar aquests punts, però bueno, no va ser així. I ara, pues, bueno, pensar de la manera que estem i a continuar, que ja queda molt poc.
Veiem que, com hem dit, que hi ha molts d'empats, això vol dir que costa molt traure els partits, que els equips que estan més o menys com nosaltres a la classificació, pues, no n'hi ha cap que vaiga sobrat. I clar, la setmana que ve torna a haver enfrontaments directes, per tant, és un desplaçament complicat lo del Camp del Flix, no? Però, clar, suposem també que la resta de partits i d'enfrontaments, veiem un Vilalba Olímpic Mora d'Ebre, veiem un Aldeana Mora la Nova Atlètic, un del lo Sant Jaume d'Enveja que juga al Camp del Deltebre, l'Alcanabé que rep el líder al Camarles. Per tant, bueno, sí que nosaltres ho tenim difícil, però difícil pràcticament ho té tothom, no?
Sí, bueno, no, és que de la manera que estem tots aquí, ningú dona res per perdut i tothom va al màxim, les seves possibilitats es volen apurar a tope, i bueno, és el que hem de fer nosaltres, no? I bueno, abans te ho comentava, nosaltres si no puntuéssim al Camp del Flix, sempre hi haurà algun dels detrás que són enfrontaments així que també tenen de complicats, però bueno, tots poden guanyar qualsevol, vull dir, s'ha vist i no m'ho podem fiar i hem d'anar a tot hasta que la cosa estigui clara del tot, perquè no et pots encantar, perquè si perdes dos partits seguits i detrás se sumen punts i ja tornarem a estar igual. I bueno, això el que no hem de, fer, perquè ens ha costat molt sortir d'aquí, i ara pues, bueno, intentar mantenir mínim aquesta posició i aviam si, podem anar mirant els de dalt i no els de baix.
Una posició amb 38 punts. Què tal? Com va la Lliga a la banda de dalt, és a dir, a la segona catalana? Hi ha moltes possibilitats de que en lloc de 3 siguin 4 els que pugen, per tant hauríem d'aixecar possiblement també la ratlleta fins al 15 lloc de la, classificació, és a dir, encara s'afegeix més dificultat.
Sí, perquè com que està hasta l'última jornada o les dues últimes jornades no hi haurà decidit, res decidit a les altres categories, doncs, bueno, però el primer català també està el Flitz, està l'Aglofritz. Està el Jesús i Maria, està l'Amposta, que no ho tenen gaire clar. Si estos dos baixessin a segona, de segona, potser també n'estirarien alguna en aquest grup, i clar, no està clar, hasta que no arribíem a les dues últimes jornades, tres màxim, no se sabrà molt clar el que pot passar, no?
Per tant, suposo que psicològicament i fent números, la barrera està en els 33 punts del Sant Jaume d'Enveja i no els 31 del Pinell, no? Per sí. Què pugui passar?
Sí, no, és que és així. No és de mirar que en baixin 3, és de mirar que en baixin 4, perquè el més normal és que sigui així. Però, bueno, nosaltres ara ja hem sortit bastant d'aquí baix i et dic, encara en tenim a Sant Jaume, encara m'en queden 4 detrás. I hem d'intentar, pues, bueno, que... Mira, ja et dic, mirar els de dalt i intentar sumar i arribar un punt més amunt millor.
La setmana que ve anem al camp del Flitz, un equip al que l'any passat vam guanyar a casa, allà, ja. I què hem d'esperar d'este partit? Què hem d'esperar del Flitz?
Bueno, pues, ja vam veure aquí com vam jugar, també. El Flitz té jugadors molt bons, el que passa que hi ha molts partits que no li surten les coses o no juguen bé o per la qualitat que té de jugadors individualment no, l'equip no funciona tant, però bueno, sempre és un camp complicat, ja t'he dit abans, tenen molts bons jugadors i en qualsevol moment un o l'altre poden decidir un partit i bueno, pues, espera que tinguem la sort de l'any passat, que vam guanyar 0-1, vam acabar jugant en 9 i bueno, ja et dic, no hem de donar res per perdut abans de començar cap partit i hem d'anar a buscar, bueno, mínima suma punts, que és el que volem. I, bueno, i així ho farem. No podem tirar la tovallola abans de començar a jugar, però bueno, serà complicat. Jo crec que serà molt complicat perquè tenen jugadors amb molta experiència de superior categoria i si de surt un bon partit, pues, bueno, te poden complicar molt la vida.
Com juga el Flitz? Què hem d'esperar d'aquest equip? Què hem de témer? Una mica, quin equip té?
Bueno, pues en defensa estan molt bé, tenen gent veterana, saben estar molt bé al camp i molt perillós és del mig del camp per avant. Tenen jugadors, ja et dic, que en qualsevol moment te poden marcar un gol o poden crear jugades de perill i pues, hem d'intentar defensar molt bé quan tenen ells la pilota, perquè no sé com deu estar aquell camp, però l'any passat estava bastant malament i jugaven amb pilota, o sigui, fent un joc molt directe, perquè no es podia jugar molt per en terra, però si hi fiquen i volen jugar, jo crec que tenen un bon equip, ja et dic, individualment, jugador per jugador, són molt bons. I després, pues, bueno, a veure si tenim la sort que no els surti un bon parell amb ells i podem sumar algun punt, que és el que ens interessa, vull dir, hem d'anar a sumar amb ells.
Narcís, moltes gràcies, que hi hagi molta sort la setmana que ve.
Vale, gràcies a vosaltres.
Pues bueno, l'opinió de Narcís Labori, entrenador del primer equip de futbol de la Cala, que bueno, ens donava la seva opinió al respecte. Ara només ens queda repassar la pròxima jornada. Recordem que la Cala juga al camp del Flitz diumenge a les 5 de la tarda. La resta, Pinell, Remolins Vitembé, Santa Bàrbara, Ulldecona, Alcanar B, Camarles, La Sénia, Batea, Corbera d'Ebre, Horta de Sant Joan, Vilalba, Olímpic Mora d'Ebre, Aldeana, Mora la Nova i Deltebre, Sant Jaume d'Enveja. I fins aquí la informació relacionada amb el primer equip de futbol de la Cala. L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant. De repassar els resultats i les classificacions dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar, començant pel juvenil. Un juvenil A de l'Ametlla de Mar que empatava a 3 amb el Jesús i Maria. Els caleros van treure un empat, un 3-3 davant d'aquest equip, el Jesús i Maria, i a hores d'ara pues això els val per mantindre's a la meitat d'aquest grup de quatre integrants de la Copa Primavera. L'altre resultat va ser Camarles 2, Roqueteng 2, i per tant el Roqueteng, amb 2 victòries i un empat, pues se situa primer amb 7 punts a la classificació, seguit de l'Ametlla de Mar i Jesús i Maria amb 4. Tanca el Camarles amb un sol punt. De cara al pròxim cap de setmana, la Cala jugarà dissabte a les 4 de la tarda, precisament davant del Camarles, un partit on ha de sumar necessàriament els 3 punts. L'altre partit de la jornada serà el Jesús i Maria Roqueteng. Pel que fa al juvenil B, els de l'Ametlla de Mar es van imposar per 4-3 a l'Olímpic Mora de Brevé. Els caleros, amb aquesta victòria, s'han situat segons a la classificació. En l'altre partit del grup, Flix B 0, Gandesa 5. El Gandesa, que lidera amb 3 victòries la classificació, amb 9 punts, seguit de l'Ametlla de Mar B, que en té 6, Olímpic Mora d'Ebre B, que en té 3, i el Flix B, que té 0 punts. De cara al pròxim cap de setmana, els caleros ho tenen prou bé, donat que viatgen a Flix, com a primer equip, per enfrontar-se al B, jugant el dissabte a les 6 de la tarda. El Flix, de moment, en 3 partits no ha aconseguit sumar cap punt. L'altre partit de la jornada, Gandesa, Olímpic Mora d'Ebre. Baixem a la categoria cadet, on els de l'Ametlla de Mar van perdre per 3-0 amb l'Amposta. Els caleros, pràcticament sense canvis, no van poder fer res per veure's superats per l'Amposta, tot i que també s'ha de dir que el resultat és una mica enganyós. Els caleros van mereixer una mica més. En tot cas, sense pràcticament canvis, doncs els de l'Ametlla de Mar no van poder fer front a les necessitats d'un partit que fins ben entrada la segona part es mantenia amb un avantatge pels ampostins d'un 0-0. Amb aquesta nova derrota, 2 sobre els caleros es veuen relegats fins a les darreres posicions de la classificació, tot i que, recordem, doncs encara queden 6 partits, alguns d'ells importants a casa. Els altres partits van acabar de la següent manera: la Sínia 7, Roqueteng 0, i Jesús i Maria 2, la Cava 2. El líder és l'Amposta amb 10 punts, seguit de la Cava amb 8, Jesús i Maria amb 7, la Sénia i la Mella de Mar, que tenen 4 punts, i tanca el Roquetenc, que té 0 punts a la classificació. De cara al pròxim cap de setmana, la Cala juga aquí a casa, concretament amb lo Jesús i Maria, dissabte a les 11:30 del matí. Una bona pedra de toc, un bon partit per a confirmar la recuperació dels caleros. La resta de la jornada, Roquetenc Amposta i la Cava la Sénia. Per la seva part, l'infantil de l'Ametlla de Mar va perdre per 1-2 davant la Sénia, el segon classificat. I veu com, en l'última jornada de la competició, llàstima que no ha estat suficient per a poder-se col·locar quart a la classificació. Li ha mancat ben poc, perquè s'ha quedat a només un punt de la quarta posició a la classificació. En tot cas, mereixedora de menció aquesta competició que ha fet l'infantil A de l'Ametlla de Mar amb molts infantils de primer any, i que tot i que va començar de manera molt irregular, a poc a poc s'ha anat afinant fins assolir aquesta cinquena posició a la classificació. Recordem, a un pèl s'ha quedat a un sol punt de la quarta posició que ostenta el Santa Bàrbara. Llàstima que no va guanyar aquest partit, però d'aquí la dificultat de jugar davant del segon classificat, perquè hagués superat el Santa Bàrbara i s'hagués classificat finalment a la quarta posició. Els altres resultats que es van produir van ser els següents. Santa Bàrbara 1, Amposta 2, Jesús i Maria 0, Alcanar 3, Escola de Futbol Delta de l'Ebre 4, Perelló 0. I es van ajornar dos partits, Camarles-Sant Jaume d'Enveja B i Aldeana-Ull de Cona. La classificació finalment ha quedat amb l'Amposta líder i campió amb 59 punts, per tant pujarà de categoria, anirà a la categoria preferent infantil, seguit de la Sénia amb 52 i l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre amb 51 punts. Quart ha quedat el Santa Bàrbara amb 36, cinquè ha quedat l'Ametlla de Mar amb 35, els mateixos que l'Alcanar, seguit de Camarles amb 30, Ull de Cona 29, Jesús i Maria 23, Perelló 19, Sant Jaume d'Enveja B 4 i Aldeana 1. I com diem, no hi haurà pròxima jornada perquè la temporada oficial ha finalitzat per a l'infantil de l'Ametlla de Mar. Baixem a la categoria Aleví i anem cap a l'Aleví A de l'Ametlla de Mar, a la primera divisió. Els caleros van perdre per 3-0 al camp del Camarles, un equip que és quart a la classificació i està per sobre dels de l'Ametlla de Mar. Això ha fet que els caleros es vegin amenaçats per l'Amposta a la cinquena posició de la classificació, precisament a manca de l'últim partit de la jornada. Els resultats que es van produir en aquesta categoria van ser els següents: Ebre Escola Esportiva 0, Rapitenca B 2, Gandesa 7, Masdenverge 2, Dertusa 3, Jesús i Maria 4, Remolins Vitem 3, Ascó 1, Olímpic Mora d'Ebre 7, Amposta 3, i es va ajornar el partit entre la Sénia i l'Alcanar. La classificació està encapçalada per la Rapitenca B i el Jesús i Maria, que amb 67 punts es jugaran el campionat en l'últim partit de Lliga, donat que tots dos estan empatats, sabrem què és el que passa. La Sénia és tercer amb 48, el Camarles quart amb 46, i a partir d'aquí l'Ametlla de Mar cinquè amb 39 punts, l'Amposta 6è amb 38, segueixen Gandesa amb 33, Remolins Vitem amb 32, Dertusa 31 punts, Alcanar 27, Ebre Escola Esportiva 24, Olímpic Mora d'Ebre 22, Masdenverge 14 i Ascó 12. De cara al pròxim cap de setmana, l'Aleví A de l'Ametlla de Mar juga dissabte aquí a la Cala davant de l'Olímpic Mora d'Ebre, un equip que va a la cua i que de no guanyar aquest partit, pues baixarà a la segona divisió. La resta de la jornada, Alcanar, Ebre Escola, Ascó, La Sénia, Amposta, Dertusa, Masdenverge, Remolins, Vítem. La Rapitenca B, que si guanya el Camarles, es proclamarà campiona. I el Jesús i Maria, al Gandesa, pues esperant una entrompeçada de la Rapitenca B. I l'Alevi B de l'Ametlla de Mar, que va aconseguir una bona i a la vegada treballada victòria per 5-1 davant de l'Ebre Escola Esportiva C. Els caleros afrontaven un partit en teoria fàcil, donat que l'Ebre Escola no havia puntuat encara en els 23 o 22 partits de Lliga jugats, i tot i que es van avançar en el marcador els de l'Ebre Escola, pues, bueno, al final va haver remuntada, sobretot en l'últim quart, quan els caleros van apretar de manera important. Destacar, doncs, aquesta victòria per 5-1 de l'Alevi B de l'Ametlla de Mar, que sumava d'aquesta manera la novena victòria de la temporada. Els altres resultats van ser els següents. Ulldecona 6, Aldeana 5, Jesús Catalonia C 2, Jesús Catalonia B 6, Santa Bàrbara 19, L'Ampolla 2, Alcanar B 2, Rapitenca C 4 i Amposta B 5, Perelló 4. Va descansar en aquesta jornada l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. La classificació està encapçalada pel Santa Bàrbara, que a manca d'un partit pareix que és l'equip que aconseguirà el campionat i d'aquesta manera també la possibilitat de pujar de categoria si no fa com la temporada passada, que va renunciar a la mateixa. L'Ulldecona és el segon classificat amb 63, encara té l'opció final, però dubtem que el Santa Bàrbara, jugant en aquest cas al camp de l'Ebre Escola Esportiva C, és a dir, QE a la classificació amb 0 punts, doncs deixi escapar el campionat. I tercer, la Rapitenca C amb 54. A partir d'aquí, Perelló 48, i després ja una munió d'equips molt a prop que fan lamentar alguns dels punts que s'han escapat de manera injusta o per mals partits de l'Alevi B de l'Ametlla de Mar, perquè s'haguessin pogut classificar amb un pèl més de sort a la cinquena posició, que ocupa l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre amb 33 punts, seguit de l'Alcanar B amb 33, l'Amposta B 33, l'Aldeana 29 i l'Ametlla de Mar 28 punts. Jesús Catalonia B 26, l'Ampolla 20, Jesús Catalonia C 7 i Ebre Escola Esportiva C 0. Per tant, els caleros, d'aconseguir la victòria, només poden aspirar a classificar-se a la vuitena posició o també important mantenir aquesta novena posició, donat que el pròxim cap de setmana s'enfrontaran a Jesús Catalonia davant del Jesús Catalonia B. Per tant, no ve contra 8 contra desè classificat. Si guanya el Jesús Catalonia B, superarà els caleros, que serien desens. Si guanyen els caleros, poden aspirar també a la vuitena posició. El partit es disputarà el dissabte a les 12 del migdia al camp del Jesús Catalonia. Pel que fa al futbol base no federat, bons resultats dels equips caleros en la seva majoria. El Benjamí Dorades es va imposar, en aquest cas a domicili, al camp del Gandesa Roig per 1-5. Els caleros, després d'aquest resultat, són a la cinquena posició de la classificació, amb 15 punts. La resta dels resultats van ser els següents: Camarles Blau 0, Jesús i Maria 2, L'Ampolla 2, Aldeana 3, Gandesa Blau 2, Roqueten 4, Gandesa Roig 1, L'Ametlla de Mar Dorades 5, Tortosa Josep Lluís Margalef 2, Tortosa Josep Otero 6 i Escola de Futbol Delta de l'Ebre Groc 3, Ebre Escola Esportiva Blau 2. Com hem dit, els caleros són cinquens amb 15 punts. El pròxim cap de setmana descansen. Igual que també descansaran la resta dels equips de futbol base no federats. Mantenim-nos a la categoria benjamí perquè el prebenjamí Llobarrets va guanyar per 6-1 al Remolins Vítem. Els caleros, després d'aquesta victòria, es mantenen segons a la classificació. Els resultats van ser els següents: Tortosa Ebre 0, Camarles Grana 1, Jesús Catalonia Verd 2, Perelló 5, Jesús Catalonia Blanc 2, Delta de l'Ebre Lila 1, Jesús i Maria Partidal 0, Ebre Escola Esportiva Roig 1 i Jesús i Maria Blanc 5, Delta de l'Ebre Taronja 5. La classificació està encapçalada pel Perelló amb 30 punts, seguit amb 24 punts dels Llobarrets, del Benjamí Llobarrets de l'Ametlla de Mar. Si mon anem a les categories prebenjamins, el prebenjamí Saitonillos es va imposar amb moltes dificultats i pràcticament al límit del temps a l'Aldeana Groc per 2-1. Aquesta victòria, junt amb l'empat del Batea amb el Camarles, permet als de l'Ametlla de Mar mantenir-se primers a la classificació, amb 23 punts a 3 punts d'avantatge del segon. La resta dels resultats van ser els següents: Escola de Futbol Delta de l'Ebre Lila 4, Jesús Catalonia 3, Gandesa 4, Jesús i Maria Vermell 2, Batea 2, Camarles Blau 2, Ebre Escola Esportiva 2, Roquetenc 4 i Ajuntament del Perelló 1, Tortosa Josep Otero 1. La classificació està encapçalada pels Saitonillos de l'Ametlla de Mar amb 23 punts, seguit amb 20 del Batea, això sí, amb un partit menys, i amb 19 punts pel Camarles. En la quarta i cinquena posició hi són Delta de l'Ebre Lira i Gandesa, empatats amb 16 punts. Així, els Saitonillos es plantaran a l'última jornada del campionat de Lliga en opcions d'assolir el campionat. Tot dependrà del que pugui fer el Batea en el partit que té ajornat i en l'últim partit de Lliga. La diferència són 3 punts, però el golaboratge és favorable al Batea. Per tant, tot pendent quedarà de l'última jornada. I si parlem dels Llucets, els de l'Ametlla de Mar van perdre per 10-1 al camp del Camp Redó. La funcionalitat del Camp Redó com a equip invitat, donat que hi ha jugadors d'altres categories, fa que oficialment es donin els 3 punts i que els caleros surtin beneficiats d'aquesta de qualitat d'invitat del Camp Redó i acabin guanyant per 0-1, un fet que els permet als de l'Ametlla de Mar situar-se a la quarta posició de la classificació amb 12 punts. La resta dels resultats van ser els següents: Escola Temple 12, Aldeana Blau 0, Camarles Grana 0, Delta de l'Ebre Taronja 0, Tortosa Josep Lluís Margalef 0, L'Ampolla 1 i Jesús i Maria Blanc 0, Col·legi Teresià 11. Per la seva part, els més petits, el prebenjamí Xipirons, fora de competició en un amistós, van guanyar 0-8 de manera contundent al camp del Camarles. I abans d'acabar amb el futbol base, un apunt d'un altre esport també base, el bàsquet infantil, que va jugar un torneig a Sant Carles de la Ràpita i van quedar eliminats a les semifinals després de perdre el primer partit per 49-55. Recordem que tot el futbol base no federat de l'Ametlla de Mar descansa el pròxim cap de setmana. I fins aquí la informació relativa al futbol base de l'Ametlla de Mar. L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant. Avui hem convidat a l'entrevista a Santi Pellejero, és el director tècnic de la Tuna Reis Balfegó. Santi, benvingut al nostre programa novament, com estàs?
Hola, molt bé, bon dia, com esteu?
Aquí, expectants per veure pues, com s'atansa el moment de viure tota aquesta moguda que heu organitzat al voltant de la Tuna Reis Balfegó, que tot i que aquest any es compliran 3 anys, déu-n'hi-do l'evolució que ha fet aquesta prova en tan poc temps, no, Santi?
Bueno, sí, la veritat és que bueno, estem molt contents perquè una mica la rebuda que hem tingut aquí a la Metja de Mar ha sigut molt gran. I, bueno, i com tu bé dius, doncs, l'expectació que s'està creant aquest any com a tercer, la veritat és que s'està començant a respirar no només a la Metja, sinó en el món de les activitats aquàtiques, doncs ja el que s'acosta a la Tuna, no? I això és un fet que és molt gratificant per nosaltres i, bueno, és molt d'agrair, la veritat.
Què té la Tuna Reis que la fa especial? Quines són aquelles característiques que la gent ha trobat tan atractives com per a que en només 2 edicions tingui l'interès que té?
Bueno, de fet, l'atractiu més important, que és una miqueta l'origen del que ha sigut la Tuna Reis, doncs és el fet característic de que sigui l'única travessia en la península, de que es nedi des de dintre del mar cap a terra, no? Pel fet de l'aventura o el petit risc i una mica l'emoció, no? de veure la terra tan lluny, no? I acostar-te nedant. Això penso que és un fet característic que identifica molt aquesta prova.
Perquè la resta de proves a mar oberta o travessies no es fan de dins a fora, no? Sinó que són trajectes costaners.
Sí, exacte. Normalment les travessies tenen un punt d'origen en una platja i acaben en una altra, o bé en una mateixa platja, doncs es senyalitza una espècie de triangle o rectangle d'intramar, on els nedadors des del mateix lloc que surten, doncs arriben, no? I, bueno, i el fet també, l'al·licient de poder pujar-te doncs, amb 2 catamarans, a 2 embarcacions, i fer el trajecte, no?, amb la resta de nedadors cap a dintremar i anar comentant la jugada pel camí, etc. Doncs això fa que es creï doncs, un ambient molt maco i amb moltes ganes, no?, de la gent de fer aquesta travessia.
Fins i tot algun atrevit calenta dins de les gàbies o no?
Bueno, la primera edició sí que vam fer-ho. El que passa que, bueno, degut a les dates que estem, que al maig encara la temperatura de l'aigua és força baixa, doncs vam optar ja finalment doncs, d'incluir, diguéssim, aquesta activitat paral·lela doncs, dies abans de la prova, el dissabte abans i el divendres. Es dona l'opció a tota la gent que està inscrita, inclús acompanyants, etc., a poder fer el viatge amb el Tuna Tour cap a les piscines del grup Balfegó i fer una miqueta viure l'experiència aquesta de ficar-te dintre de les gàbies i poder-te banyar entre tonyines. Que una miqueta també és el reclam de cara a la gent de fora que ve a la Mella aquell cap de setmana, del fet de per poder venir aquesta travessia, no? De viure l'experiència aquesta de banyar-te entre tonyines, també aprofitar el tema de la gastronomia, de la setmana gastronòmica, que sempre doncs, anem junts. Vale? Una miqueta és l'atractiu aquest global, no? que engresca la gent, no? Aquesta travessia.
Quina previsió teniu de participació de cara al cap de setmana, Santi?
Bueno, la previsió és força bona, inclús ara aquesta setmana, suposo degut a la bona previsió de temps que sembla que tindrem amb sol, com a mínim, doncs és que aquesta setmana hem augmentat bastant el nombre de participants i ja ens estem apropant gairebé al 100% del que nosaltres tenim com a objectiu límit, sobretot per vetllar per la seguretat dels participants, que és cap a les 300 persones, el que és a la travessia llarga, la de 5 quilòmetres.
Perquè hem de dir que la Tuna Reis consta de 2 modalitats, una de 5 quilòmetres i una altra de 2 quilòmetres i mig, no?
Sí, correcte. De fet, nosaltres sempre ens ha agradat poder doncs, fer 2 travessies diferents, una per un nivell d'experimentació, d'experiència més gran, de gent que ja està més acostumada a nedar, que volen fer aquesta distància, i una, si li poguéssim dir, una miqueta més popular o més assequible, no?, perquè tota aquella gent que no són tan practicants o que s'estan iniciant en aquesta modalitat d'anar al mar, etc., doncs el poder fer un circuit alternatiu a prop de la costa, que llavors és un circuit de 2 quilòmetres i mig, més petit.
Per tant, estem parlant de que es dona la possibilitat de participar amb 2 nivells de preparació, doncs, no? I a la vegada pot ser un al·licient, no?, pels que fan els 2 quilòmetres i mig, que en un moment determinat també tinguin l'al·licient de poder afrontar la prova de 5 quilòmetres, no?
Sí, exacte, sens dubte, vist des del nostre punt de vista, i jo també com a expert en natació i tot, penso que és una cosa molt, molt atractiva el fet de dir, ostres, jo aquest any, doncs, com estic començant amb aquest món, doncs vull fer la travessia de 2,5 quilòmetres, però clar, al veure que n'hi ha gent, no?, que venen nedant des de les gàbies d'allà d'intramar de 5 quilòmetres i tornar, penso que és el següent pas, no?, per aquesta gent que diu, ostres, no, l'any que ve, per millorar com un nou repte, una nova fita, doncs, mira, si puc i puc entrenar, doncs l'any que ve doncs, faré la de 5 quilòmetres, no? És una miqueta també l'al·licient, no?, que es dona en aquesta travessia petita.
En les edicions anteriors, Santi, hem gaudit de la participació de gent important, de gent de nivell, de nedadors olímpics, de medallistes, de gent que es dedica de manera professional.
Correcte.
I de vegades amateur, però de manera molt important en aquesta activitat. Aquest any no serà una excepció?
Bueno, aquest any també comptem, com l'edició anterior, tant del Quico Herbàs com l'Erika Viaéfiga, que inclús, com haureu vist en el programa, també impartiran un clínic de natació, en el Fem la Cala, una mica doncs, explicant tècnica de natació, també com tècnica d'aigües obertes, com s'ha d'anar del mar, etc. Podrem comptar amb ells un any més. Igualment també comptem amb un triatleta professional, que després també des de Lanzarote a fer la travessa, que és l'últim guanyador dels dos últims Ironmans que es van fer als Estats Units, de Florida i Arizona, que aquest any també tindrà la seva participació a la final mundial de l'Ironman de Hawaii, que és en Víctor del Corral, que també estarà participant inclús a la cursa de 10 quilòmetres de running que es farà el dia abans de la prova de natació.
És a dir, que per tant se manté una mica l'interès i la participació de gent important en aquest món, eh?
Sí, home, el fet de que una travessia pugui englobar doncs, a tots els nivells, pensem que és una cosa molt bona, tant pel fet que pugui ser una travessia atractiva per a la gent, el poder compartir aquesta experiència, no?, doncs, amb gent d'aquest nivell, no?, que sempre es pot aprendre, no?, d'aquestes persones o comentar coses. Vull dir, és una experiència, no?, el poder això, compartir, no?, tot això.
Comentaves que tant el Quico Herbàs com l'Erika Villaécija protagonitzaran un clínic, no?
Sí, correcte. Això està previst pel divendres a la tarda, a la piscina del Camp de la Cala. Doncs, bueno, ells impartiran doncs, una sessió formativa de natació, de tècnica de natació, i, bueno, i també de com s'ha de nedar el que és una mica a nivell estratègic, tàctic, etc. Alguns consells de com s'han d'afrontar les travessies o les proves a mar obert, no? I degut a la gran experiència que tenen ells a nivell mundial amb aquesta disciplina, doncs, bueno, penso que és una bona oportunitat de que la gent es pugui apuntar doncs, a aquesta activitat, no? Perquè podran consultar, compartir i estar al costat d'aquests experts nedadors.
Aquesta no és l'única activitat complementària que heu organitzat al voltant de la Tuna Reis, no? I també dins de l'àmbit de la natació, no?
Uh-huh. No, de fet, tenim previst, bueno, en aquest mateix cap de setmana, el dissabte al dematí, tenim una activitat de nens a la piscina, també del Fem la Cala, on s'impartiran bueno, diferents experiències en el món de la natació, des de nens de 4 o 5 anyets fins a 12 anys, on podran alguns inclús provar el que es diu el submarinisme subaquàtic adaptat per nens. També fan una sèrie de jocs a la piscina, bueno, una activitat lúdica, no?, per viure l'experiència de l'aigua amb nens. Això serà una de les activitats també del nostre calendari d'aquest cap de setmana.
I què està destinat a nens d'entre 4 a 12 anys, podem dir, aproximadament?
Sí, entre 4 a 5 anys, més o menys, fins a 12 anys. Tot el que seria des de P5 fins a tot el cicle de primària.
I després també tenim tota l'activitat que s'organitza dissabte, que poder no té res a veure amb la natació, però sí que estem parlant de l'esport, de la preparació física, sí. I que també ho heu organitzat per vestir aquesta Tuna Reis, no?
Sí, exacte. Nosaltres, inclús el concepte, la paraula Tuna Reis del Segó, és un concepte que no només engloba el que és la prova aquàtica, sí que l'origen és la prova aquàtica, és la mare una miqueta de l'esport, no?, que engloba aquesta marca, però de fet també ens agrada vincular doncs, altres disciplines que hi ha en el món de l'esport, no? Llavors el dissabte també fem una carrera de 10 quilòmetres de running pel centre de la població, que seran dues voltes de 5 quilòmetres, i també una prova, dues distàncies també adaptada per nens, de córrer també.
Amb la qual cosa també dissabte a la tarda tota la zona del passeig marítim s'hi muntarà pues, un bon sarau, no? Quin horari teniu previst aproximadament aquest dissabte a la tarda?
Aquest dissabte a la tarda l'activitat de nens està prevista per les 4 i mitja de la tarda, on hi haurà dos curses diferents adaptades a les edats que n'hi haurà, vale? on posteriorment també n'hi haurà una xocolatada per aquests nanos i pels acompanyants, hauran alguns regals, val? I seguidament doncs, n'hi haurà l'activitat d'adults, la cursa de 10 quilòmetres, que la durem a terme a les 5 i mitja de la tarda.
El recorregut de la cursa de 10 quilòmetres és apte per a tothom o també s'ha d'estar una mica preparat?
No, és apte per a tothom. No és un recorregut totalment pla, els que sou de la Mella ja ho coneixeu, que tenim pujades, baixades per tot arreu, però pensem que és un circuit molt atractiu perquè surt des d'allà al port mateix, se'n va cap a Cala l'Alguer, passa per la platja de Tixabà, que està darrere del càmping, es posa pel mig de la població, llavors se'n va una mica en direcció cap a l'institut, tota la zona, una miqueta agafa la zona de l'hotel, el port esportiu i torna un altre cop cap al port. I això serà doncs, amb dues voltes de 5 quilòmetres. Però sí, és apte per tothom i tots els nivells. Evidentment, tothom està convidat i de fet, una mica el que busquem això és que sigui una gran festa de l'esport durant tot el cap de setmana per tothom.
En definitiva, un dissabte i un diumenge per no moure's de la zona del passeig marítim, perquè l'ambient, almenys el que recordem de les dues edicions anteriors i sobretot de la de l'any passat que vam gaudir de bon temps, l'ambient és espectacular i més si ens trobem amb uns finals de proves com les que ens vam trobar l'any passat, no?
Exacte, sí, sí. Bueno, de fet, aquest any hem intentat inclús concentrar tot el tema de fira esportiva, situada, que estarà situada també al costat de la fira gastronòmica. Per tant, moltes de les accions que fem aquest any, excepte la travessa de natació que arriba a la Cala l'Alguer, com l'any passat, etc., estaran més concentrades a tota la zona d'allà baix del port, on surt el Tunatur.
Santi, alguna cosa més? Animar la gent? Algun missatge que vulguis llançar des d'aquí a poques hores de l'inici de totes aquestes activitats?
Sí, a mi m'agradaria això, que tothom que estigui pels voltants de la població, gent de la població, etc., evidentment estan convidadíssims a compartir aquesta experiència, no?, d'esport, de família, de salut, de bon ambient que respira en aquest cap de setmana, que aquest any inclús s'allarga, no?, per aquest llarg compte que tenim a 3 dies, i que aprofitin que tenen aquí doncs, ple de gent sana, que practiquen esport, gent professional, gent molt amateur, i que gaudeixin, si pot ser a nivell familiar, de tot el cap de setmana que ens espera.
Doncs Santi, moltíssimes gràcies i ens veiem el cap de setmana.
Pues perfecte, moltes gràcies a vosaltres i ens veiem aquí aquest cap de setmana.
Santi Pellejero, director tècnic de la Tuna Reis-Balfegó, que assumirà el protagonisme esportiu i lúdic d'aquest cap de setmana a l'Ametlla de Mar.
L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant.
Aquest diumenge, dia 27 d'abril, va tenir lloc a la localitat lleidatana de Torrefarrera la disputa de la segona fase de conjunts i combos dels campionats de Catalunya en edat escolar que organitza la Federació Catalana de Gimnàstica. Dos conjunts de la secció de gimnàstica rítmica de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar hi van participar. El combo aleví de nivell 1-2, format per Núria Bardí, Noa Ruiz, Mariona Gallego, Paula Florido i Chanel Escales, van mantenir el liderat aconseguint, a l'igual que a la primera fase, la primera posició del pòdium. Tot i haver-se afegit dos conjunts més en la categoria, aquests ni els que ja havien participat van poder amb les joves caleres. Per altra banda, el conjunt júnior de nivell 3-4, format per Neus Estrada, Paula Coll de Forns, Judit Reverter, Ariadna Jimeno i Jaideví Gómez van poder remuntar dos llocs des de la primera fase, aconseguint el segon lloc en el podi. Aquest resultat farà que el conjunt pugui disputar la final nacional de conjunts, que tindrà lloc el proper dia 11 de maig a la mateixa localitat de Torrefarrera. Per tant, felicitats per aquests resultats i ànims de cara a les finals. L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant. És moment d'acabar, abans però, alguns apunts més esportius, concretament de bàsquet, perquè l'infantil de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar va disputar un torneig a Sant Carles de la Ràpita, la final a 4 aquest dissabte, quedant eliminats a les semifinals, després de perdre per 49-55. Per tant, això és tot pel que fa al programa d'avui. Moltes gràcies per la vostra atenció. Tornem la pròxima setmana. Adéu-siau. L'esport al nostre poble. L'actualitat de l'esport local a la Cala RTV. Resultats, classificacions, opinions i informacions dels equips de l'Ametlla de Mar en competició. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i a 11:15 de la nit. I ara, dilluns i dimarts, a la 1:30 del migdia, després de l'informatiu EMUTE. També a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Per estar al dia, esportivament parlant. Like